parlem de còmics amb en Pau Moratalla.
Benvingudes i benvinguts. Avui, com cada divendres, parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Acompanyeu-nos per explorar el món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Noveart. Deixeu-me presentar qui està al control tècnic del programa, garantint que funcioni a la perfecció, que és l'Eli Arjona. I comencem el 28è programa de la temporada i veureu que hem mantingut la cordina de la setmana passada i és que avui tornem a dedicar el programa als més petits, a la canalla, i ho farem de les mans, no d'un convidat, sinó de dos. Moltes gràcies, Jaume Copons i Liliana Fortuny, per venir a parlar de còmics a Ràdio Molins.
Gràcies, Pau.
Doncs, mira, abans de començar les preguntes, sempre fem una mica d'introducció, de biografia, que jo sé que en el vostre cas és sobrera, però, bueno, en tot cas, per no deixar enrere ningú. Mira, deixeu-me que ho digui, tal qual ho dieu vosaltres al web de coponsfortuny.com, perquè és on ho he trobat millor descrit, m'ha fet molta gràcia com estava explicat i dic, no, ho has d'aprofitar. Perquè a més he vist que altres fonts no estaven del tot completes, en algunes faltaven dels títols recents, en altres em faltava una mica de poètica i llavors he pensat, ostres, això ho has d'aprofitar. La Liliana Fortuny i en Jaume Copons es van conèixer a finals del 2012, en l'estrany món, això m'encanta, dels tants percents, cadascun d'ells és la meitat exacta dels seus projectes. Han creat sèries com Agus i els Monstres, Bitmax i companyia, o Rock Guitar, i ara en Rock Pilot. Tota aquesta obra ha estat traduïda a 26 llengües, durant més de 10 anys envoltat per llibreries, biblioteques, escoles, fires i tota mena de festes literàries per poder trobar-se amb els seus lectors. Afegeixo també que aquí hi ha hagut de comptar estudis de ràdio, platós de televisió, vull dir que tot això. Un 50%, en Jaume Copons Ramon, escriu, ha escrit novel·les, contes, còmics, guions, cançons. Durant un temps va combinar l'escriptura amb la classe secundària, però l'any 2000, ens ho confirmaràs, va sortir per la porta del pati de l'institut i ja no hi vas tornar.
Exacte, sí, va ser tal qual.
La primera activitat professional d'en Jaume va ser com a guionista de Barri Sésamo,
sí.
I això explica que pràcticament sempre s'hagi adreçat als lectors i lectores més menuts.
Uh-huh.
L'altre 50%, la Liliana Fortuna Arnella, es dedica a dibuixar, a il·lustrar, i des de petita, no, això ho tens des de petita, que et vas proposar dibuixar i encara no has parat. No? Un no ha parat d'escriure, l'altre no ha parat de dibuixar. A més de dibuixar, doncs, també has animat sèries, has creat vídeos, has dissenyat roba i coberts de discs i, evidentment, has fet un munt de llibres com ara els de la sèrie Agus i els Monstres, Bitmax i companyia, en Rock Guitar i, recentment, en Rock Pilot. Consideres que inventar és un món i dibuixar-lo és una activitat que, podríem dir, que està entre la feina i la diversió més absoluta. Sí?
Podria dir-ho així.
Llavors, jo ara
sí, no?
Jo diria que m'he deixat moltíssim, però clar, la cosa és que parleu vosaltres, perquè si no, no té gràcia aquest programa. I deixeu-me començar demanant-vos una anècdota, perquè potser algú que conegui els vostres llibres, però que no segueixi especialment el món del còmic, es pregunti què feu vosaltres dos en un programa on només parlem de còmics. I llavors, pensant en aquesta gent, dic, com neix Agus i els Monstres? O com és aquest projecte i en quin moment allò de Campbell...
Sí, mira, de fet, Agus i els Monstres no neix com la gent el coneix. Nosaltres vam escriure i dibuixar una primera obra, que es deia Agus Pianola i el monstre dels llibres, que en realitat era una novel·la il·lustrada. Què és una novel·la il·lustrada? Doncs, aproximadament, són aquestes novel·les destinades a un públic infantil juvenil que solen tenir 10 pàgines d'escriptura, un dibuix, 5 pàgines, un altre dibuix... I quan ja el teníem acabat, editat, cobrat, corregit, maquetat, i només feia falta enviar-lo a la impremta, vam demanar a la nostra editora, la Noemi Mercader, de Campbell, que no ho fes, que no l'edités, que no el publiqués, que ens donés uns quants mesos per convertir aquella obra en l'embrió d'una sèrie de novel·la gràfica en el qual la Liliana i jo estaríem còmodes a parts iguals. I per què? Doncs perquè havíem descobert moltes coses, que podíem treballar bé junts, que ens ho passàvem bé, que el món que havíem creat tenia prou profunditat i era prou potent com per gaudir-lo durant molt temps. I mira, ja portem... Bueno, n'hem fet 29 entre pitos i flautes.
O sigui, la Noemí Mercader entenc que accepta, està clar.
Sí, sí.
Però a més això, vull dir que us dona aquests mesos i confia en aquest projecte.
Sí, sí, no, no, això, aquí vam tenir molta, molta sort, perquè probablement el més normal és que ens hagués dit, escolta, aquest llibre està,
ja està fet.
Pagat, fet, i a més el tinc en... És a dir,
programat.
El tinc programat per publicar.
Clar.
Que ens fes aquesta confiança realment va ser molt important. Bé, això explica que després amb ella haguem fet el Bitmax i el Ropiot, no?
Mm-hmm. No sé si Liliana vols afegir alguna cosa aquí, perquè exacte, en aquest projecte que neix i com el construïu, clar, suposo que ja us havíeu conegut. Com funciona aquest moment en què us coneixeu o com és això?
Bueno, en realitat, que feia poc que ens havíem conegut, però el Jaume es va posar en contacte amb mi un dia, m'havia trobat uns dibuixos per internet, o sigui, era així... I el Jaume sempre explica que es va pensar que mai més jo li diria res i no, jo vaig estar encantada.
Sí, perquè vam fer allò de li explico que tenia una idea al cap, li explico la idea, va fent i quan acaba diu m'ho miro, ja miraré de fer alguna cosa i et dic alguna cosa, vale?
Ja el trucarem.
Era un dia ho trucarem, que sonava allò de a veure quin dia fem un cafè, saps? Que no
que saps
mai
que
el trobes.
I
vaig pensar, bueno, aquí s'acaba. Però no, no, vam tornar-nos a veure.
I vas venir amb dibuixos.
Amb dibuixos, sí. Clar, a més era el món dels monstres, que estava encantada de poder dibuixar coses que no fossin del tot reals, i ens vam entendre ràpidament amb
sí,
això.
Sí, sí, sí.
No hi va haver-hi...
I en aquest sentit, a partir d'aleshores, com treballeu? Perquè una cosa que deixeu molt clara, i crec, no sé si ho dieu també en el vostre web, i si no ho heu repetit, és que l'un escriu i l'altre dibuixa, però tots dos penseu, tots dos creeu, no?
Sí, sí, això aquesta frase la vam posar perquè encara ara, en molts llocs on anem, ens presenten com el Jaume Copons, l'autor. I la il·lustradora... Liliana Fortuny, com si la Liliana bàsicament fes uns dibuixos d'unes coses que jo he dit. I, clar, la novel·la gràfica no té res a veure amb això. És a dir, ni que sigui pel pes de la lletra i del dibuix, ja es veu que no és això.
Clar.
I és evident que una cosa és que jo desenvolupi la part literària, bueno, i ella la gràfica, però on van els personatges, com són, què fan, per què... Tot això neix de tots dos.
De tots dos i treballeu.
De manera claríssima.
I per tant, l'un proposa, l'altre...
Sí. No. Això no, a veure, no li passa només a la Liliana, també li passa quan treballo amb l'Òscar Julbé, que algunes vegades l'autor i l'il·lustrador. Però la Liliana, pel fet de ser dona, crec que encara és pitjor, saps?
Ja.
Bueno, una vegada ens van donar un premi i van dir Jaume Copons i la seva il·lustradora.
Al principi.
Ai,
clar,
al principi.
Que
ostres.
em vaig enfadar en directe.
Molt bé.
I vaig dir-ho, que s'havia pensat.
Clar.
Que no era meva, ni, saps?
Clar.
Em va semblar molt, molt passat de voltes. Sí,
clar,
sí.
Clar, que mínim documentar-se una mica i saber
sí,
com...
Aquestes coses
sí, però
passen.
No sé si ho hagués passat amb un noi mentès. No sé, va ser una mica... També em vaig passar una mica, perquè ho vaig dir tot de molt mala manera, però és que n'hi ha com per dir, fins aquí, home, fins
bueno,
aquí podem
arribar. Al final també està bé que es reivindiqui això.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Perquè, de fet, he sentit que en algun lloc us han preguntat què és més important, el guió o el dibuix? Aquí reivindicarem que tot és important
i
que no s'entén una cosa sense l'altra.
I tant, i entre nosaltres mai hi ha hagut el més mínim... la més mínima discussió sobre la importància d'una cosa o de l'altra. És tan obvi que les dues tenen la mateixa importància que és que no sé, és que no ni ens ho hem plantejat, ni ho hem discutit, ni fa falta.
Mm-hmm. I ara, deixeu-me que ho pregunti molt així, molt, amb molta franquesa, després d'aquests més de 10 anys i això, com porteu tot aquest èxit que ha tingut, per una banda, Agus i els monstres, per tota aquesta obra que esteu creant, Bitmax i companyia, després ja parlarem del Ropilot, que acaben de néixer, però com ho porteu?
No, l'Agus ha sigut una alegria, l'Agus ha sigut increïble, la resposta que han tingut els lectors, això és... el disfrute més gran que ens han pogut donar.
Ens ha permès viatjar per mig món i conèixer lectors de tot arreu. I no sé, però ho portem bé, eh? Ho portem bé. Potser és per edat, també, que en cap moment ens hem pensat que som estrelles d'alguna cosa. Sempre fem conya que som ens copiem lo del Quimi Portet i sempre diem que som astres comarcals i coses d'aquestes, perquè bona part del nostre temps el passem, mira, demà dissabte anem a Mataró, la setmana que ve anem a la llar del Llibre de Sabadell, després anem a la Noia Jiu de Palafrugell, a la Galatea, no sé, anem a tota una sèrie de llibreries del territori, no? I després sí, després anem a Madrid i a no sé on, i després a Mèxic, però no sé, també tenim sort del tipus d'amics que tenim, que no li donen cap mena d'importància a res del que fem, i això és molt d'agrair. Això és molt d'agrair.
Us permeten estar a terra. Clar,
sí.
A terra.
Sí, sí.
Bueno, deies ara on esteu i per on volteu, i fas bé de recordar, perquè a més als oients i les oients els diem que si els seguiu a xarxes veureu això, que no pareu. I jo deia això de l'èxit perquè, deixeu-me destacar un parell de xifres, o sigui, per una banda, Agus i els Monstres, després d'aquests 10 anys de publicacions, ara en parlarem del tancament, ho fa arribant al 1 milió de llibres venuts, que es diu ràpid, 1 milió de llibres venuts, només a nivell d'això, de l'estat espanyol, sí, sí. En català i en castellà, atenció. 27 títols en total, que poca broma, una col·lecció que pot arribar a 27 títols, traduïda a 22 llengües i en alguns països, si voleu explicar amb l'anècdota que m'explicàveu fora de micro, amb un èxit absolutament extraordinari, no? Això, no? Aquests 10.000 llibres que vau haver de signar en 3-4 dies pel mercat xinès. Clar, com això, vull dir que al final l'èxit hi és, i no sé si això, potser perquè aquests amics us fan tocar de peus a terra, però quin gust, no?, tenir això que deies tu, Liliana, ostres, quin bon sabor que et deixa una col·lecció així.
El gust és poder dedicar-nos al que ens agrada.
Clar.
Igual que si voltem tant i estem tant en contacte amb els lectors i llibreters i bibliotecaris, també és perquè ens agrada. Si no, si no, no sé què m'ho deia fa poc, no? Però si ara no us fa falta, volta de com... Doncs sí que ens fa falta. Volem estar al costat dels nanos que llegeixen les nostres obres, veure com són, què fan, com respiren, què els agrada, què no els agrada. I també hi ha una part d'egocentrisme total. Que si, clar, arribes a una llibreria i hi ha 50 nens, es tornen tots bojos, surten d'allà supercontents i tu també surts content.
Clar.
I tornes a casa feliç.
Bueno, sí, no? Està bé que allò tenir una mica de l'ego pujat, està bé.
Sí, perquè després hi ha la vivència a casa, no? Que, clar, jo a casa sóc doncs marit, pare, tiet, i ni cas de res, m'entens? Però clar, només faltaria, m'entens? Arribar a casa que... No, allà sóc el pare,
però...
i, bueno, clar, tinc una filla així adolescent, la Mariona i tal, que evidentment representa que sóc burro, tonto, masclista, antic i de tot. És el que toca, què farem?
Molt bé. I en tot això, ja no parlo només del reconeixement vostre, però creieu que el que és la literatura infantil i el còmic infantil té prou reconeixement?
No sempre se li dona el pes que té, en realitat. No sempre ho veus traduït en espais on es pugui disfrutar.
Sí, però és una cosa molt estranya, perquè a nivell de venda, jo crec que és una de les potes que aguanta el mercat editorial.
Totalment.
I en canvi,
totalment,
no té els espais que tenen altre tipus de gèneres o de models.
Això ho deia, aquí anava.
I jo, en tot cas, és una guerra que no sé, és que no estic disposat a fer-la, saps? És a dir, està enfadat perquè
no,
vull
que
sortir
facin el que
més
vulgui.
Amb una tele, o que facin el que creguin que han de fer, vull dir, per ells faran, no sé. En tot cas, bueno, d'aquí que nosaltres tenim això, no? Les escoles, les biblioteques, les llibreries, les festes literàries, les fires, i tirem per aquí, ja està.
Molt bé. He de dir que ara parles de les biblioteques i jo hi vaig anar a fer l'exercici de dir, bueno, a veure què puc trobar del Jaume i de la Liliana a la biblioteca aquí del Molí, i sí, quedaven algun Agus i Monstres, quedaven 3 títols.
Però durant molts anys hem estat els més
prestats, no?
Sí, això és des de fa molt. Sempre estem entre... Ho fan per franges d'edat, però les nostres franges sempre som
dels top,
dels que són més agafats, no?
del Bit Max i companyia, us he de dir que no n'hi havia cap.
Sí,
I
sí.
La bibliotecària em va dir, no, és que com que...
Hi ha molta rotació.
Exacte, sí, se'n parla molt i entre ells, doncs,
no,
expliquen.
No, això et fa molt contents, clar, tu diràs.
I això, i ara portant-ho al terreny exclusivament dels còmics, què aporta el llenguatge del còmic en un projecte com el vostre? Què aporta la lectura dels infants?
Sí. Jo per res vull pensar que el que han de llegir els nens és només el model que nosaltres fem, ni molt menys.
Uh-huh.
És més, quan el vam publicar, nosaltres no teníem en el cap l'escola de cap manera. Teníem la idea de nens que passessin per llibreries o biblioteques i diguessin, ah, mira, m'agrada. I en canvi els nostres llibres han arribat molt a les escoles. I això ens ha obligat a fer una reflexió, no?, de com és...
Uh-huh.
Com és que nosaltres no creiem que això arribés a l'escola i, en canvi, com és que ha arribat i amb tanta força. I probablement és pel model de novel·la gràfica que fem. És una tipologia de novel·la en la que text i il·lustració dona tanta informació que permet que nanos que en principi tenen dificultats per la lectura no es perdin. I a la vegada, pel mateix fet de tenir aquests dos models, aquests dos codis a la vegada, fa que els bons lectors no es desinteressin.
Molt bé.
I això fa que de cop i volta et trobis, d'una banda, molts nanos llegint-ho, moltes escoles on el llibre ha entrat com a llibre de lectura, i a la vegada un fenomen que encara és més peculiar, que és que, i això ens va passar el primer any que vam començar en escoles, que de cop i volta et criden per anar a parlar amb els de quart d'una novel·la de l'Agust i els monstres i al cap d'una setmana et criden a una altra escola per anar a parlar amb els de primer.
Clar.
I dius, com? Com? Doncs és per aquest fet que la novel·la gràfica té aquestes capes de lectura, té aquests codis que fan que nanos amb nivells molt diferents de lectura hi puguin accedir d'una manera natural i s'estalvin, sobretot els que no són gaires bons lectors en el sentit que no tenen gaires estratègies encara, no se senten quasi humiliats, no?
Clar.
Perquè jo recordo quan era profe de nanos amb dificultats de lectura que depèn de quina lectura els posaves els deixaves fora.
Clar.
I amb això no passa. Jo crec que deu anar per aquí la cosa.
I aleshores...
Sí, poden entrar-hi i poden fer-s'ho seu i això és
el
més important.
I aleshores, a nivell de treball específic d'un projecte, no?, com pot ser Agus i Monstres o com pot ser el Bitmax i companyia, com incorporeu aquesta codificació, aquest llenguatge? És a dir, tu, diguem, prepares una mica de guió i aleshores tu, quan ho entomes, Liliana, i afegeixes les bafarades i afegeixes les il·lustracions...
No, creem el món i llavors, una vegada el món està creat, ja anem tirant amb les històries.
Hi ha un treball molt important i molt previ, que és definir exactament aquell món. Què li passa a cada personatge? Quina relació té amb els altres? Quin ha de ser el final de la història? És a dir, tenir molta més informació que la que en realitat té el lector per poder aixecar això, no?
I
aleshores, una vegada comencem a escriure llibres, el primer és el que costa més, evidentment, i després ja la cosa flueix molt millor. Però què fem? Jo primer faig un conte que pot entre 6 frases i 2 pàgines. Li explico a la Liliana, o li llegeixo, el discutim, el mirem, el busquem, i després converteixo aquest conte en una mena de guió escrit, on marco bafarades, on marco això, on marco allò, i això no vol dir que una vegada ho entoma la Liliana, tot allò hi hagi coses que canviïn. La veritat és que, clar, cada vegada som més ràpids perquè cada vegada ens coneixem més, ens entenem millor i ara ja ens comencen a passar coses d'aquelles que diem el mateix en el mateix moment,
exacte,
que ens mirem i ja sabem per on va la cosa, i això ens permet treballar molt ràpid.
Molt bé. I després de tots aquests anys, què és el que us fa deixar Agus i Monstres tancar-ho en aquest 27è, en aquesta edició especial, que heu recuperat aquest primer títol que havíeu, no?, que no va arribar a sortir?
Sí.
Què és el que us fa deixar aquesta col·lecció i agafar-ne d'altres, en aquest cas del Robilot?
No sé, és un procés una mica estrany, perquè nosaltres ho vèiem, no?, que volíem fer projectes nous i mentre no tanquéssim l'Agus era ja molt difícil, no haguéssim pogut fer quatre sèries. De fet, ara en fem dues.
Dimets i companyia i el Ròpilot.
Exacte, m'entens? Tres, i d'aquest nivell no haguéssim pogut fer-ho. I teníem ganes de fer coses noves.
Molt bé.
La primera idea va ser fer una sèrie que fos enfocada al target, per dir-ho així, de lectors de L'Agus i els Monstres. Però, d'una banda, teníem por d'estar encara massa empaltats de L'Agus i els Monstres. Creiem que s'ha de fer una novel·la diferent, ja no només en contingut, sinó en quant a format. I necessitem temps. Necessitem temps. Temps vol dir 2-3 anys per poder-ho fer. I mentrestant, vam tenir el repte del Ròpilot, anar a pels més petits. I va ser un repte que va ser més difícil del que ens pensàvem. Perquè portar el nostre món i la nostra bogeria a un document que, a més, serveixi perquè els que estan iniciant el procés de lectoescriptura millorin i adquireixin coneixements, doncs vam haver de picar pedra, de parlar amb mestres, de parlar amb bibliotecàries, de parlar amb especialistes en didàctica de la llengua, de mirar molta cosa, sobretot per saber què no volíem fer.
Molt bé.
Moltes vegades mirem més coses, no per allò que diuen els nens, per inspirar-vos. No. Per dir, això no vull fer.
Això no, per descartar.
M'entens? Treure'ns de sobre les coses barates, saps? Aquelles coses de fer lletres de colors, que sí, que potser gràficament pots pensar, ai, mira que mono, però que no aporta absolutament res al procés de lectoescriptura. I bé, ens va acabar sortint el Ròpilot després de molt assaig i després de molt anar endavant, endarrere i després de molt ajut.
Ara has parlat de diferents temes. N'hi ha un parell, un que ha fet col·lació, afegeixo col·lació una frase que li he sentit a la Liliana, que un dels motius és que no us agrada repetir-vos, no? I per tant és un motiu més com per canviar, entenc, no?
Sí.
I parlaves després dels objectius, no? Dels targets de...
Sí.
Clar, heu anat a L'Agus i Monstres, tingues això, hi ha gent que ja té interès per la lectura, potser també perquè se segueixin mantenint amb interès. El Bitmax i companyia va a una franja més de lectors, però que estan començant.
Sí.
I el Ròpilot ja va a primeríssims lectors.
Va a primeríssims lectors, els que tot just segurament començaran a llegir-ho amb els seus pares i ells faran el salt a posar-se a llegir, no?
Clar. Llavors és per fer una lectura acompanyada, a més, i després hi ha els vídeos, no?, que poden capturar amb QR.
Sí.
I què canvia d'un projecte a l'altre? En el sentit del llenguatge, en el sentit de la il·lustració? Liliana, no sé si com enfoques un dels projectes, un altre, com ho feu?
No, home, en el Ròpilot, per exemple, vull dir, hem intentat agafar dues gràfiques diferents, una per explicar la història que succeeix i una altra on el personatge de la UMA és on expliquen els robots
tot el que han d'aprendre.
Tot el que han d'aprendre.
Exacte.
És com més explicatiu o...
Però fora d'això ja també hi ha una simplificació. Aquí tens molts primers plans,
sí.
Expressió dels personatges. Jo utilitzo frases molt breus, molta repetició.
Molt bé.
He de vigilar molt amb els correctors, perquè els correctors fan aquelles coses que tu dius, volem ser lliures. I llavors, si tres personatges diuen, sí, lliures, volem ser lliures, et treuen un lliures, perquè diu, ja ho has posat.
Ah, exacte, no, per no repetir.
Per no repetir. I en aquest cas, hi ha molta repetició, però perquè la vull.
Clar.
Repeteixo estructures, per exemple, o repeteixo una paraula que és difícil en contextos diferents perquè s'entengui ràpid què és i sobretot amb l'ajut del dibuix, no? Jo, quan vam fer el Ròpilot i ens van dir hi ha coses que ens les han de dir a nosaltres, igual que ens van haver de dir al principi que havíem d'utilitzar lletra de pal, que jo no sabia ni què era, també ens van dir d'altres, per exemple, de quantes pàgines podien fer el llibre, no sé quantos. Totes aquestes coses, més o menys, hem fet molt cas del que ens han dit, però hem introduït coses que no solen passar en els llibres d'aquesta edat. Per exemple, és una mica més llarg que la resta de llibres aquests que diuen lectoescriptura. Veig que nosaltres no ho hem posat. M'agrada que no ho haguem posat, perquè hi ha una tipologia de llibres d'aquesta edat que tots posen per aprendre a leer, per a no sé què, i nosaltres, mira, no ho posem, i ja m'agrada, perquè pot ser per aprendre a llegir o simplement per llegir.
Agradi,
no?
Sí, sí.
Hem fet una proposta, jo penso que diferenciada, i que vulguis que no, m'ha anat molt bé una cosa que em va passar fa molts anys enrere, que és el Barri Sésam, és a dir, que era un preescolar, que és com explicar de manera molt senzilla coses que a vegades per un nen no ho són, no?
I mira, jo ara ja vaig veient l'hora i em sap greu perquè haurem d'anar tancant. I ara sí, que arribem a aquest punt del programa que, com sempre fem, a les persones que passeu pel Parlem de Còmics, volem demanar-vos que ens recomaneu un parell d'obres, en aquest cas un parell cadascun, de còmic, un clàssic que considereu imprescindible i una obra que us sembli, doncs això, menys reconeguda o més desconeguda directament. Quines són les vostres propostes?
Vale. No, jo sempre dic el mateix, que és Astèrix i Obèlix.
Aquest és el clàssic imprescindible.
És el clàssic imprescindible.
Molt bé.
S'ha de rellegir sempre.
Sempre.
No, sense...
Algun parar. Títol en concret o no? Qualsevol.
Qualsevol.
Qualsevol està bé.
Sempre que hi siguin els dos.
Exacte. Sí, això està bé. Sí, sí, perquè n'hi ha algunes que
sí,
no,
sí.
Que només apareix.
Exacte. Clarament.
Molt bé, sí, molt bé. Jo és que soc molt fan de l'Astèrix Legionari, però...
Sí, home, sí, clar.
És un que em fa morir de riure.
És guai.
És un dels que em fa morir de riure. El teu clàssic, Jaume?
Jo coincideixo molt amb la Liliana, però clar, en diré una altra.
Va.
Ja diré una altra que em va frapar molt quan era petit i que per l'acció, pels valors, i he portat tota la meva vida al cabell llarg des de llavors com a homenatge al protagonista, que era el Capitán Trueno.
Ostres, molt bé.
El Capitán Trueno del Mora per mi era... Bueno, és que el Capitán Trueno era com, jo què sé, com un defensor dels drets humans, saps?
Vull dir, sí, sí, sí.
I aquest em molava moltíssim.
Molt bé, doncs prenem nota, ja tenim els dos clàssics. Ara anem per aquestes obres més desconegudes, menys reconegudes. Va, Liliana, quina és la teva?
No et sabria dir, perquè desconegudes...
Clar, potser desconegudes més pensant en el gran públic, obres que dius, ostres, doncs aquesta no se'n parla prou. Tens alguna que diguis... O senzillament una que t'agradi tu, i ja està, que també val.
No, a mi el que passa és que m'agrada més alguns còmics així de manga, et diria Pesadillas o...
Del Katsuhiro Otomo,
sí,
molt bé. Ah, doncs molt bé.
I ja està.
Sí, perquè com a obra del Katsuhiro Otomo no és especialment reconeguda, vull dir, tothom parla de l'Akira, però... Molt bé, doncs aquesta ens agrada. Jaume, quina és
la... Jo, més que un autor, et diria... una revista, la primera època de la revista, després es van tornar tots bojos i la van liar molt parda, la primera època del Víbora, on hi havia unes historietes que eren absolutament flipants, i m'agradava molt, jo no sóc fan del Mariscal, gens, des de les Olimpíades cap aquí no m'interessa absolutament res del que he fet, però en canvi, el que publicava del Julián i tot això em semblava collonut. És que jo sempre pensava, però per què no fa allò que era molt bo?
Doncs mira, apuntem com a la cúpula, no? O la feina del Javier Mariscal, però dins del mar de la cúpula. Doncs ara sí, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, Jaume i Liliana, per venir a Ràdio Molins.
A vosaltres.
Esperem que hàgiu estat a gust.
Molt.
Ho seguirem emprenyant de tant en tant, potser...
Perfecte.
Sí?
A disposar.
I molta sort amb tots aquests projectes, amb el Ropilot, amb el Vídex i companyia, i tots aquests que hagin de venir. I fins aquí el 28è programa de la tercera temporada del Parlem de Còmics. Gràcies a l'Irjona per fer-lo possible. És com un luxe, com sempre. I els oients i les oients, gràcies per escoltar-nos i fins la setmana vinent ens acomiadem amb la cançó escollida pel Jaume i la Liliana, que es titula Saltar-ho tot, del Xerim Aresté. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu els còmics del Jaume i de la Liliana. Recordeu que aviat serà Sant Jordi.
El cel serè, com si fa una fosca nit. Jo vigil les llavors, esperà que no els falti de res. I tinc el cor en un puny, i això que vull obrir les mans per soltar-ho tot i mirar-m'ho de lluny per un cop. Les aus fan nius, tu i jo fem pous i ho llencem tot allà dins i després ens posem fins i gastem tots els llumins però res carbonitza l'oli que ens manté units. Segons fan anys, gotims fan rius.